Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Llibre de ruta o roadbook, que és un dels elements claus si parlem del Rally Dakar, i que té doncs, el seu propi diccionari, un diccionari format per abreviacions que venen del francès i que ara s'estan implementant a l'anglès, perquè la Federació Internacional d'Automobilisme està entrant fortament ara ja en els reglaments del Dakar. Parlem de paraules i parlem de símbols, i ho fem amb el Xavier Colomer, que és membre de l'equip esportiu del Rally Dakar. Xavier, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu has fet el llibre de ruta dels clàssics aquest any, i a més quatre etapes de l'edició del 2022. Quan tu li has d'explicar a algú que no en té ni idea que és un llibre de ruta, què li dius?
Bueno, que estudiï, no? No, a veure, el llibre de ruta és, nosaltres a vegades aquí a nivell intern diem que és com parlar un idioma, no? Sobretot per el que comentaves ara del tema de les abreviacions. Cal entendre i estudiar-se molt bé cada abreviació, sobretot les que venen, perquè hi ha una barreja a vegades entre francès i anglès, i al final és baixar-se el lèxic, que és com el diccionari, i estudiar-se bé doncs, què volem dir amb aquestes paraules.
Moltes vegades vas a parlar amb pilots i se'ls omple la boca de cap, i sembla que hi ha diversos tipus de caps. Què és un cap?
El cap és, bueno, en anglès el cap, la traducció seria rumb, que és el rumb que han de seguir els pilots, i en aquest sobretot en aquest país és una cosa molt, ja s'ha vist aquests dies, algun molt important a conèixer. I doncs la traducció literal, diguem, aquesta és la nota potser menys abreviada, és cap, que vol dir rumb.
Tenim un cap, diguem-ne, estàndard, tenim un cap moyen i tenim un cap calculé. Quines són les diferències?
El cap, diguem, ras, sense cap paraula afegida, seria el rumb. El rumb és, sobretot, el posem en quan hi ha una trobes una cruïlla, per exemple, o que has d'agafar dues pistes en forma d'Y i no saps si és la dreta o l'esquerra, doncs els hi posem el rumb. A seguir vol dir que tu, que en aquest cas el vehicle que portis, o sigui, el cotxe, la moto, el camió, el que sigui, l'has d'apuntar, diguem, en aquell rumb que els hem posat. Per exemple, diguem, anem per una pista, hi ha una cruïlla que pots anar tant a dreta com a esquerra, i si posem rumb 180, per posar un exemple, doncs tu en aquell moment has d'apuntar el vehicle que portis a la pista que va rumb 180. Després tindríem el cap moyen, abans es deia moyen, es diu average, que és el cap amb una A al costat. Aquest seria el cap mig, el cap average. Això vol dir doncs, que aquella pista per la que tu vas, ja sigui una pista, o per exemple vas dins d'un riu sec, o una vall, aquella vall, o aquella pista, o aquell riu, va agafant un rumb mig, posem l'exemple també de 180, però que aquest accident geogràfic va canviant, pot anar canviant 10-20 graus a la dreta, 10-20 graus a l'esquerra, però sempre al final, el rumb final que trobes fins a la següent nota és seria en aquest cas el 180. I després hi hauria la tercera versió de cap o de rumb, que seria el calculer. Aquest el calculer, que vindria a dir-se cap calculat, com diu la paraula, se li posa una C al costat per indicar que en aquell tipus de terreny que et trobaràs en aquell moment, entre nota i nota, pots anar pràcticament, o podries anar pràcticament en línia recta fins a la següent nota, ja sigui amb dunes o amb un fora pista. Clar, nosaltres quan fem el recorregut amb els vehicles que anem i les condicions que anem, no anem de carreres i anem fent més voltes per trobar el bon pas, sobretot dins les dunes. Una moto pot anar pràcticament recta. Doncs posant aquesta fil al costat els estàs indicant que en aquell terreny poden anar pràcticament recta fins a la següent nota. És, diguem, són, al final un rumb és un rumb, no té gaire secret, però sí que amb aquestes definicions els donem una mica més d'informació de quin terreny es trobaran en aquest, entre nota i nota.
A banda de paraules, per entendre'ns, que bàsicament és el cap, també hi ha símbols. Quins símbols podem trobar en un llibre de ruta?
Símbols n'hi ha moltíssims, no? Però s'intenta, com deia abans, una mica abreviar al màxim, intentar fer amb un símbol molt gràfic i molt precís, perquè sobretot els llibres de ruta són molt importants pels de les motos, que no tenen un copilot al costat que els està llegint el que passa. Llavors, clar, el de la moto va sobre la moto, té que navegar, té que conduir per no acabar i fer-se mal, i és veritat que ha de fer-ho el més ràpid possible. Llavors, tots els símbols que posem han de ser super esquemàtics i visualment molt fàcilment interpretables, ja sigui doncs, no sé, el que puguis trobar sobre el terreny, sigui un esgraó de baixada, un esgraó de pujada, un sot, un salt, una pedra, un arbre, qualsevol tipus de símbol que pugui ajudar en el pilot, en aquest cas, bueno, i el copilot en el cas dels cotxes, identificar ràpidament què és el que es trobaran, perquè van a unes velocitats molt ràpides, doncs ha de ser un símbol molt, molt esquemàtic, a vegades són dibuixos semblants als que fan els nens petits, no? Però és l'única manera que tenim per explicar-los de lo que els hi vindrà, i sobretot amb poc detall en quant al símbol, que no sigui una cosa molt... No es tracta de fer un quadre, que es tracta de ser algo molt simple i molt visual perquè ho vegin ràpid.
Hi ha tres tipus de perills.
Hi ha tres tipus de perills. Aquest potser, diguem, és el símbol el més fàcil d'identificar i el més important, que és el perill, el símbol d'exclamació que tots coneixem. Està marcat en vermell el llibre de ruta i normalment són tres tipus. El perill 1, que seria un símbol d'exclamació, el perill 2, dos símbols d'exclamació, i el perill 3, tres símbols d'exclamació, en funció de si hi ha menys o més perillós.
Hi ha colors també i estan també relacionats amb els perills, sempre?
Hi ha colors en el llibre de ruta i, sobretot, bueno, això és molt, a vegades els símbols són molt lògics, no? Doncs un perill el marques de color vermell, que tots identifiquem el color vermell amb perill, no? Només cal veure els senyals de trànsit del carrer, doncs els perills, sobretot els perills o els accidents que hi hagin dins del terreny, el que parlàvem abans dels esgraons, els sots, doncs tot això es marca en vermell. Els rums, que també és una part molt important, es marquen amb groc, bueno, amb un quadre amb groc, amb la xifra en color negre, també perquè sigui molt visual i molt ràpid de veure. Després hi ha altres colors, però els més importants són aquests, el vermell pels perills i el groc o el quadre groc pels rums.
Ara mateix tenim dos tipus de roadbooks pel que fa al continent, per entendre'ns, no? La tauleta electrònica i el roadbook encara de paper. Qui està portant tauleta i qui encara porta paper?
La tauleta l'està portant el Dakar, com ens diem aquí, modern, el Dakar que tots coneixem, sobretot per un tema, bueno, perquè ens hem d'actualitzar com tot el món, no? I més amb el tema de l'electrònica, però sobretot perquè amb aquesta mateixa tauleta ara ja concentra dues coses bàsiques, que és el roadbook, que abans era paper, doncs ara ja està en un format de PDF, en un format de digital, i la mateixa tauleta incorpora el GPS, amb el GPS amb el que els copilots han de navegar i el mateix GPS que enregistra tota la informació, diguem, esportiva, de si han passat per un waypoint o no, la velocitat, etc. Tot això concentra aquest aparell, el qual s'ha estalviat amb aparells perquè els últims anys han portat fins a 4 o 5 diferents, depenent del vehicle. I el roadbook paper, pel Dakar clàssic, encara es conserva, per, bueno, també hi ha un tema, doncs, diguem, econòmic, és més econòmic el paper que no ara aquí evoluciona amb unes tablets, també per un tema, diguem, entre cometes romàntic, ja que estem en el Dakar clàssic, doncs es manté el format paper, però, bueno, però la tablet ha sigut un pas endavant, jo crec que els copilots estan bastant contents amb aquest sentit i és una evolució, diguem, positiu.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.